Doncs aquests dies que estem tirant la vista enrere, fent valoració de com hem passat aquest primer any de pandèmia, una de les coses que més ens ha acompanyat durant tots els nostres dies i a més en àmbits ben diferents són les pantalles. I precisament de com ens afecta aquesta connexió permanent amb les pantalles tant a les persones adultes com a la gent jove, com a les nostres criatures, avui volem parlar-ne àmpliament amb el nostre espai Tinc el Cap a la ràdio i ens acompanya l'infermera del Cap Pujol i capçada la Maribel Matilla. Què tal, Maribel? Com estàs?
Hola, bon dia. Molt agraïda a tot l'equip que ens hagi convidat.
Aquest és un tema central perquè, de fet, aquesta mateixa connexió tot l'any ja les estem fent mitjançant les pantalles i sembla que ens hem acostumat més a veure les persones per aquestes pantalles que fins i tot aquesta part real, no?
Sí, sí, malauradament, bueno, ens ha ajudat molt en aquest temps de confinament quan va començar tot el problema ara fa un any i ens ajuda ara per estar connectats i evitar el contagi, però, però hem de ser molt conscients de l'ús que en fem i dels límits que ens hem de posar.
Comencem per definir què és això de pantalles en general, que moltes vegades als mitjans de comunicació diem això, pantalles. Què són les pantalles?
Bueno, l'ordinador és una pantalla, el mòbil és una pantalla, però la televisió o el fet d'estar veient pel·lícules, vídeos o els videojocs també són pantalles. Les tabletes també són pantalles que els donem als nens i les utilitzem els adults moltes hores a vegades.
Clar, a vegades diem, no, és que estic veient la televisió, no? Et desconnecto del mòbil perquè veig una pel·lícula. No, no, és que continues, no? Mirant i fent servir pantalles.
Exacte, tens raó. Sí, 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 és així, no? I no ens donem compte i passem, bueno, hi ha estudis que diuen més de 5 hores davant de les pantalles. La meitat pot ser en el mòbil. Els joves també, dels 18 als 24 anys, però els adults també som els que portem 5 hores a vegades. Bueno, mireu, els mòbils ara mateix ens diuen a la setmana el consum que hem fet, no? I jo a vegades he fet un salt quan m'ho ha dit.
Clar, els dispositius mòbils tenen ara tots registrant quantes hores hi dediquem i fins i tot a cadascuna de les aplicacions que dediquem al nostre temps. I moltes vegades no volem ni saber-ho, perquè sabem realment, no, que és un problema i a vegades veient el temps que arribem a dedicar cada dia al telèfon mòbil ens n'adonem de com estem d'enganxats.
Sí, bueno, és que no ens n'adonem. Vull dir, quan fem la vida, el tenim tan integrat el mòbil i l'ús d'aquests dispositius en la nostra vida diària que no en som conscients. I bueno, la idea del programa i de què hem de parlar del tema de les pantalles és per prendre consciència. No només els nens, els adults, perquè els adults som els que realment els adults ens han trobat tot el tema dels dispositius. Els nens han nascut amb aquesta tecnologia. Nosaltres ens ho hem trobat i no tenim una formació prèvia de referents i models en aquest sentit. I nosaltres som aquests referents i models. O sigui, realment, dintre de l'evolució i de les generacions, nosaltres som els referents i els models pels nostres fills i les generacions que vindran, no?, en aquest tema. I hem de ser molt conscients com a adults de quin ús en fem i de com posem els límits per mostrar-los als nostres fills. Si nosaltres no som capaços de posar límits al nostre ús de les pantalles, és difícil que els nostres fills en posin límits, no? Hi ha molta gent que s'ha sentit no tinguda en compte perquè els del voltant anaven amb una pantalla. Vull dir, i ens ha passat a tots.
De fet, abans de la pandèmia, quan ens reuníem, hi havia persones que el que feien era posar tots els dispositius mòbils en un lloc recollit per intentar mantenir l'atenció, perquè al final acabaves quedant amb gent i continuaves tenint el dispositiu parlant amb altres persones amb les que no estaves en aquell moment, que és ja el punt més absurd, no? Moltes vegades és difícil transmetre aquesta autoresponsabilitat cap als nostres infants. Un altre dels casos típics és, doncs, que les criatures estem en un espai, potser en un bar, en un restaurant, i l'única eina que tenim és posar els dibuixos i facilitar aquest dispositiu mòbil en el moment que comencen a fer algun símbol, no, de, yeah, d'inquietud, d'irritació. Això, com ho podríem gestionar, Maribel?
Bueno, abans, quan no hi havia tauletes ni mòbils, els nostres pares ho devien fer d'alguna manera.
No ens en recordem ja d'això, clar.
Clar, exacte. I bueno, i estaria bé fer memòria. De fet, utilitzar les pantalles per no fer cas o perquè no molestin els fills o les nostres criatures és una errada. Bueno, no diguem, no vull posar culpes perquè tots a vegades ho hem fet en algun moment concret, però ser la primera cosa que pensem quan ens estan molestant o en aquell moment estem parlant amb algú altre o, bueno, a les consultes es veu, no? Vull dir, vols parlar amb els pares o estàs... I llavors, si passen al seu mòbil, els nens, que el poden tirar. I es pot fer malbé i hem de trobar altres maneres. Abans que fèiem, pues, un moment, espera't, no passa res per esperar i trencar aquest ritme de la immediatesa. És que ara estem com que tot ha de tenir una resposta ràpida i el mòbil, les pantalles t'ho dona, resposta ràpida de dibuixos, de música, d'informació, i poder, amb les nostres criatures hem de fer l'esforç de ara no és el moment, ara estic parlant amb aquesta persona, ara t'escolto, portar llapisos, paper, que abans en portàvem, tenir encaixos que abans en teníem, quan anàvem i quedàvem amb altres parelles o famílies, doncs portaves petites joguines que poguessin fer servir mentre, si en algun moment volies que es distreguessin si estaves parlant amb els adults, no? Doncs tornar una mica a això, que no és anar endarrerits, és cuidar l'evolució del ser humà.
Entre altres coses, perquè la vida no és tan immediata, no? I de fet, si no acostumem a gestionar aquestes frustracions, que no tot pot ser ara mateix quan jo vull, després el món és absolutament diferent.
Bueno, exacte. És aprendre a gestionar les nostres emocions i angoixes i també és una manera d'educar, perquè... És com tu dius, és que tens tot, és el que has dit, no tinc res més a afegir.
Maribel, malgrat això, sabem que hi ha moments on el dispositiu mòbil els cedirem, la tableta... Com podem fer aquest control perquè almenys aquell moment sigui segur? Perquè sabem, no només el que tu deies, que es pot trencar el dispositiu, sinó que internet és molt i molt ampli i, evidentment, no tots els continguts són els adequats per les nostres criatures.
Bueno, primer de tot, aviam, nens més petits de 2 anys es recomana des de les societats de pediatria i d'oftalmologia que no en tinguessin de pantalles, vale?
Cap tipus.
Tenint en compte això i que a vegades la vida és molt més difícil del que sembla i les circumstàncies a vegades fan moltes excepcions, sempre les pantalles havien de tenir el nostre control parental. O bé estem nosaltres al costat o utilitzem dispositius de control parental perquè no puguin estar i posar-se en tots els continguts que estan a la xarxa. I seria molt, molt, molt important. Com abans es deia, quan jo era petita, que llavors començava la tele, la televisió, sempre es deia als pares que estiguin al costat quan es veien pel·lícules amb els fills. Doncs és el mateix, vull dir, tots aquests dispositius s'havien de fer amb un adult al costat que pogués anar acompanyant aquest ús i servei i utilització. Al marge de que si hi ha un control parental, doncs només podrà tenir accés a continguts que són de la seva edat i de les seves necessitats.
No sé si fins i tot també ara que has dit quan érem petits, també se'ns feia un control de dir, bueno, ja has estat una hora davant de la televisió, no? Fins aquí el teu temps d'aquest tipus d'oci. Això també seria recomanable, el tema del control de la temporalitat?
Sí, sí. Sí, al marge del que t'he dit, que a menys de 2 anys seria bo que no tinguessin contacte, el dels 2 als 5 anys el que diuen és tenir un límit d'una hora, una hora al dia, de tots els dispositius, eh? Televisió, vídeos, videojoc, mòbil, tabletes, ¿vale?
Clar.
Ho estic sumant tot. ¿Vale? I després, això també, el que vaig dir ara durant les menjars, de no posar-ho, que també es deia també amb la televisió, de no menjar davant de la tele, igual que no perquè mengin posar els dibuixos o... És el mateix, vull dir, no utilitzar a les pantalles perquè mengin o al voltant del menjar, com fèiem abans o dèiem abans amb la televisió. Després, quan som més grans, i això també ens va bé pels adults, tenir en compte, parlen de la regla 20-26, que és cada 20 minuts que estàs en una pantalla, bé, estic parlant també d'un llibre electrònic, per exemple, que estàs llegint 20 minuts o mirant el mòbil 20 minuts, desconnectar 20 segons, ¿vale? I mirar a distàncies de més de 6 metres. Això ho diu, està en relació amb el tema de la visió i dels efectes en el moviment i la capacitat del moviment del múscul de l'ull. O sigui, el mòbil i les tabletes és una visió molt propera. Si estem molta estona, el múscul es queda com, bueno, com quan no fem exercici, es queda perdent mobilitat. Llavors sempre es recomana, i això tant per adults com gent jove i nens més petits, que és distreure'ls, al cap de 20 minuts distreure'ls perquè juguin a una altra cosa que té una altra distància, vale? Més llarga, 6 metres, almenys 20 segons, quan jo dic 20 segons és perquè s'està pensant quan estàs llegint o quan estàs mirant la tele o quan estàs mirant un ordinador una estona a la feina, doncs que llavors aixeques l'ull i llavors mires més enllà.
Yeah. Aquesta regla que sí que la podem memoritzar fàcilment, no? Cada 20 minuts fer aquesta aturada de 20 segons i mirar doncs, més enllà d'aquests 6 metres de distància, per això aquest 20-26, que intentarem aplicar-la, eh, Maribel? Quines altres recomanacions tenim en aquest sentit?
Bueno, això, alternar els llibres electrònics amb els tradicionals i que els nens, per exemple, no estiguin amb les pantalles molt properes, deixar en marge almenys de 30 centímetres de mínim i l'adequat seria uns 40-60 centímetres. Uh-huh. Vale? I recordar-nos de fer, de parpadejar davant de les pantalles, per això pel tema dels ulls. Vale? I sobretot això, que els nens han de continuar pensant que els jocs creatius i altres alternatives que no siguin les pantalles per distreure i fer jugar els nens, perquè els menors no els hauríem d'iniciar les pantalles fins més grans. I quan van començar el tema dels vídeos i tal, pels nens petits ja ho dèiem, no col·locar-los davant de les pel·lícules perquè... Clar, els nens es queden atrapats amb els llums, els colors de la televisió i dels vídeos, però molt més estimulador i que ajuda molt més al desenvolupament cognitiu dels nens és que els adults cantin, es belluguin amb els nens, facin jocs de falda, pessigolles, altres activitats que no siguin... deixar-ho tot per les pantalles.
A quina edat podríem començar a tenir un dispositiu propi al jovent, sobretot? Que és la típica pregunta que es fan molts pares i moltes mares i que al final acaben doncs, seguint aquest grup perquè tots els amics i totes les amigues ja tenen aquest dispositiu propi.
Bueno, en tot això, el problema és que al final ens deixem portar pel que fa tothom, no? Perquè ens costa molt i és un esforç molt gran pels pares i els adults posar un límit i fer un esforç perquè aquesta sensació que tens de, ostres, és que amb 6 anys posar donar un mòbil és molt petit. Fins i tot quan són adults, no? Ara moltes famílies el que fan és quan entren a l'ESO els donen el mòbil per allò de saber d'on està, no? No sé si és que és un motiu que ens deixa tranquils de, bueno, li donem per un motiu al dispositiu, no? al mòbil, però realment no abans, quan han estat més petits, no
No ens
portaven el
passava
mòbil, també
res, no?
tenien controlats.
Clar. Els pares sabien que venies de l'escola o que arribaves i ja està, no passava
I ja
gaire cosa,
està.
perquè si no anaves a l'escola, de fet, ja trucaven els pares des de l'escola. Per tant, des dels instituts ho continuen fent igual.
Clar. Llavors, al final són justificacions que ens fem els adults per tenir motius per poder acabar fent el que veiem que fan els altres, i que nosaltres no trobem prou força per limitar. De fet, el bàsic, o sigui, clar, un nen no hauríem de tenir un mòbil. Els joves adolescents, bueno, és que al final la seva vida, a través de la seva vida virtual, a vegades és com més perfecta que la seva vida real a vegades, i per això el món digital i el món virtual els atrapa tant i els agrada d'intercanviar a través d'aquesta vida digital, perquè és com se senten molt millor a vegades que en una vida real, i això també s'ha de mirar. Vull dir, moltes vegades els joves s'han en enquestes surt que quan han penjat continguts a les xarxes, de seguida s'han penedit d'haver-les penjat. Eh? O sigui que hem d'aprendre i dialogar molt amb els nostres fills i amb els nostres joves de que se n'adonin, no? De que el món i tot el que es passen a través de les fotos i les xarxes realment no és la seva vida real, ni els seus sentiments, ni el que són ells en realitat moltes vegades, no? I que a vegades val més aprendre a conèixer-se a un mateix i fer l'acceptació de que tenim uns límits i no som com aquests youtubers o persones que presenten unes vides perfectes, no? I que la vida té més defectes, però també altres situacions
Molt enriquidora, sí.
que ens omplen,
Hem de
sí.
treballar també aquest acompanyament, no?, en l'autoestima, que no depengui absolutament de quina és la resposta d'una fotografia que pengem a les xarxes, que això fins i tot ens passa a persones adultes. Per tant, pensem com ho poden viure la nostra joventut. Maribel, volíem acabar amb unes recomanacions de llibres, no?
Ah, sí. Sí, bueno, quan ho preparava vaig trobar diversos llibres, i llavors sí que si hi ha adults o pares que estan preocupats pel tema,
Perfecte.
em va semblar que trobar lectures que poguessin ajudar a aprofundir, pues, sempre és bo, no? Perquè a més, com que en som com a adults i pares, en som nous en aquest tema d'ensenyar als nostres fills com utilitzar les pantalles, no? Perquè al final, quan ara em dèiem dels joves, el que volia afegir només és que a vegades has de jugar amb la confiança. Tot és un tema de confiança, vale? I que no és més una edat, sinó que la confiança de que aquell dispositiu el sabrà fer servir o no el farà, en sabrà fer un ús, no? Mira, de llibres, vaig trobar en un recull que vam fer amb un diari, que em va semblar molt interessant, un autor que es diu Òscar González, i el llibre es diu Tus hijos y las nuevas tecnologías. Em va semblar que era interessant, és de l'editorial Amat, perquè donava consells i pautes de com nosaltres aprendre a gestionar el tema de les pantalles com a adults, i com educar els nostres fills i protegir-los de tot l'excés i de la informació que pot haver. I després, Sant Joan de Déu té una pàgina web que es diu Faros, que té molt recull d'articles i d'informació que en altres temes també el recomano. I hi havia un escrit d'Anna Ramis, que també té un llibre que és De 0 a 3, res de pantalles, de l'editorial Eumo, i també em va semblar molt recomanable, igual que el recull que té Sant Joan de Déu en aquesta web Faros, de 0 a 3 anys, que està, bueno, molt, molt interessant
Doncs ens
trobar
quedem
més
amb
informació.
aquestes recomanacions per poder aprofundir i per al final conviure de la millor forma possible amb les pantalles que ocupen gairebé tota la nostra vida. Maribel, moltíssimes gràcies. Ha estat un
A
plaer i
tu,
molt
Rosana.
interessant. Segur que molts de nosaltres hem agafat paper i llapis per apuntar-nos a aquestes recomanacions i intentar implementar-les. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies a vosaltres i espero que hagi sigut prou clar.
Que vagi molt bé.
Gràcies. Gràcies.